COPE Catalunya i Andorra.
Ja hi tornem a ser. Aquí comença l'Esports COPE d'avui amb el programa que porta per títol Gràcies, Pedro, et trobarem a faltar, amb l'Enric Soto al control de so, l'Antonio Gomariz a la redacció. Amb l'Antonio repassem els titulars del dia. Antonio, bona tarda.
Bona tarda, Sílvia.
Top 4.
Marco Asensio será jugador del Español en las próximas horas, según nos han confirmado a COPE, y Thiebi se va del club cedido al Granada.
Top 3.
Alen Halilovic, de la cantera del Barça, jugará en el Sporting de Gijón la próxima temporada en calidad de cedido.
Top 2.
Piqué ha sido sancionado con 4 partidos por insultar al juez de línea Velasco Carballo en el partido de vuelta de la Supercopa de España.
Top 1.
Pedro Rodríguez, a falta de confirmación oficial, será jugador del Chelsea en las próximas temporadas.
Entrevistas a Sports COPE.
Hoy escucharemos a Andrea Orlandi, exjugador del FC Barcelona, Swansea, Brighton y Blackpool, y a Carles Castillejo, atleta catalán que correrá el maratón en el Mundial de Pekín.
Al debat a Sports COPE.
Hoy debatiremos con Josep María Minguella y con Ferran Correas, del Esportiu.
La pregunta a Sports COPE.
Hoy en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, os hemos preguntado que qué os parece la marcha de Pedro Rodríguez al Chelsea de Mourinho, y como siempre, muchas respuestas, mucha participación, muchas gracias desde aquí. Por ejemplo, Óscar Úbeda opina que si nos dicen que hay que esperarse a este enero por un Reus, sí, pero si es un nolito, pues como que no. Hay gente que le parece bien también, que no está ya al 100% y que sus mejores años ya pasaron por el Barça.
Hola, soy Carlos Gordón, gerente de la empresa de reformas integrales Lujodux, con más de 30 años de experiencia en el sector. Sabiendo que las caídas ocupan el primer lugar en accidentes domésticos, les sugiero que se prevengan de ello y evitarán así muchos problemas de dependencias. Por ello, les aconsejo adapten su baño a sus necesidades actuales y cambien su vieja bañera por un plato de ducha extra plano y antideslizante.
Confíe en Lujodux.es 93-105-7121, calle Sants 316, 93-105-7121, junto Metro Badal.
Romauto, el teu concessionari Nissan, pensa en tu aquest mes d'agost. Tots els nostres serveis postvenda oberts per a tu. I a més, un 15% de descompte en reparacions de mecànica i un 50% de descompte de la franquícia de l'assegurança fins a 150 euros. Romauto, el teu concessionari Nissan de confiança. A Barcelona, Pere IV, 363. I Ciutat d'Asunción, 49. Romautonissan.com.
Estic contenta per Pedro. Penso que el Chelsea és un bon destí. No sé si millor que el Manchester United, perquè l'equip de Van Gaal fa molt bona pinta, amb Memphis Depay i Mata, però segurament el Chelsea, Pedro, tindrà la posició més assegurada i tindrà un entrenador, Mourinho, que encara que no ens caigui bé, aposta sempre pel tipus de jugadors com Pedro, lluitadors i intensos. A més, tindrà Cesc Fàbregas com a anfitrió per adaptar-se encara millor. Pel que no estic contenta és pel Barça. La marxa de Pedro deixa un forat que no s'ha sabut omplir en planificació. Pedro havia de marxar perquè no tenia minuts, però el Barça hauria hagut de fer la feina abans, apostant per algun jugador de qualitat que ja estigués fet ara. Algun jugador del planter. L'aposta de Luis Enrique és Sandro i Munir, però la temporada passada van jugar poc en els moments decisius i tinc els meus dubtes si arribaran a donar el nivell d'un Pedro. Ja ho sabeu, per mi l'opció era Gerard Deulofeu, que es va perdre pel camí entre sessions i traspassos, però aquesta és una altra història. Al final el Barça ingressa a calés per Pedro, per Deulofeu i per Adama Traoré, però no em preocupen els números, em preocupa el futbol, i la plantilla està afeblida, no només d'abans, sinó també en d'altres posicions. Com diria aquell, el dinero en el banco y no en el campo.
Silvia Ortiz, Sports COPE.
COPE, estàs informat.
Repassem les dades d'aquesta operació, perquè segons ha pogut confirmar Sports COPE, Pedro està a punt de firmar pel Chelsea de Mourinho. L'acord entre el Barça i el Chelsea és total. El jugador està passant reconeixement mèdic a Londres des de les 2 de la tarda. El Chelsea pagarà 28 milions fixos, més 2 milions d'euros en variables, uns variables que són pràcticament fixes perquè són fàcilment assolibles. Són partits disputats, convocatòries amb la selecció. Per tant, es pot dir que el muntant de l'operació són uns 30 milions d'euros. És el que era la clàusula, però sense pagar la clàusula ni els impostos corresponents. Pedro tenia paraulat un acord amb el Manchester United de Van Gaal. Fins ahir al matí estava decidit d'anar al Manchester United de Van Gaal, però sempre que el Manchester arribés a un acord amb el Barça, un acord que no s'ha produït perquè l'oferta del Manchester era de 25 milions d'euros més 5 cap variables i el Barça s'ha mantingut inamovible. Finalment, el Chelsea ha fet una oferta millor, ha estat decisiva també la participació de Cesc Fàbregas per convèncer Pedro i a més el canari també ha preferit viure a Londres i no a Manchester per motius familiars. Se'n va Pedro des dels 17 anys al Barça, 7 temporades al primer equip i com dèiem el trobarem a faltar.
Esports Cope, un equip guanyador.
Parlem Esports Cope amb un jugador que sap el que és sortir de la cantera del Barça i que sap el que és marxar-se a Anglaterra. Parlem amb Andrea Orlandi. Bona tarda.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás ahora? ¿Cómo está tu situación?
Bueno, estoy bien. Estoy pues con los nervios típicos de la espera de encontrar nuevo destino. Acabé contrato, bueno, rescindí contrato con Blackpool después de una experiencia muy muy difícil y complicada y ahora pues esperando que llegue algo mejor.
Uh-huh. ¿India quizás?
Existe esa opción. Siempre uno intenta, pues es un romántico, intenta jugar en una liga más competitiva, quedarme más aquí o seguir en Inglaterra hay esa oportunidad y bueno, la estamos estudiando.
Bueno, te llamamos para preguntarte por la noticia de la mañana, que es que Pedro Rodríguez finalmente se va al Chelsea de Mourinho. ¿Tú entiendes que Pedro se vaya del Barça?
A ver, lo entiendo porque repasando su palmarés y lo que él ha dado al club, ser suplente partido sí, partido también, pues entiendo que para él es una situación muy complicada. Y además teniendo la oportunidad de jugar pues en un equipo como el Chelsea, que va a estar peleando la Premier, va a estar peleando la Champions, ir a una competición nueva, seguramente a nivel económico pues mejorar su contrato. A ver, hay muchas cosas en la balanza que lo acercan al sí, ¿no? La decisión de marcharse del Barcelona, aunque dejar el Barça es muy difícil.
Es un fichajazo, ¿no?, para el Chelsea de Mourinho, tú que conoces la Premier.
Sí, no, es un fichaje increíble, porque ellos patinaron el año pasado con Cuadrado, que estaba en todas las quinielas para venir al Barça hace un par de temporadas, pero no les ha funcionado nada bien y están sufriendo esa posición, ¿no? Ahora cuando tengan pues Hazard por la izquierda, Diego Costa y Pedro, pues van a ser, bueno, un equipo temible. A Mourinho le gusta mucho jugar a la contra y Pedro, pues con su velocidad y su capacidad de meter goles, pues les va a dar pues muchísimo.
Por lo que tú conoces a Mourinho como rival, ¿crees que le va a encajar Pedro por la manera de ser también del canario?
Bueno, a ver, Mou desde puertas hacia afuera no cae bien, pero luego de puertas hacia adentro pues dicen que no es tan malo, ¿no? No es tan como lo pintan, y entonces pues los jugadores al final acaban llevándose bien con él, no todos, pero la mayoría, y bueno, si lo ha fichado a Pedro, pues lo mismo que con Cesc, ¿no? Que también Cesc, que es un chico aquí del Barça, de la cantera, y mira, se lo llevó para ahí, le ha funcionado muy bien, y nada, estoy seguro que habrá hablado con él, le habrá convencido, y yo creo que él viene como anillo al dedo para lo que es el fútbol que quiere jugar Mourinho, ¿no?
Ha sido clave lo de Cesc, me parece a mí, para convencer a Pedro. Pedro llevaba 7 temporadas en el primer equipo. ¿Tú entiendes que el Barça se desprenda de un jugador como Pedro?
No lo entiendo porque bueno, me parece un jugador de un nivel altísimo, pero el jugador que tiene delante en su posición, que es Neymar, pues está a ese nivel o incluso más, ¿no? Para decir, es que el nivel de la competencia ahí es brutal, pero claro, si se lesiona uno, como ha pasado ahora con las papeles de Neymar, pues el tener a Pedro es una garantía, y ahora al perderlo pues nada, tendrás que apostar por los chicos jóvenes de la cantera que suben, que bueno, que obviamente no te dan las mismas garantías, que tienen muchísima calidad, pero que es un camino largo, un recorrido de aprendizaje y nada, y ahora en el mundo del fútbol de ahora, que un resultado malo pues ya son críticas y se vive del resultado del día a día, pues el tener a Pedro es una garantía y lo van a perder. La verdad que es difícil de entender, pero bueno, creo que se han puesto la piel del jugador, que seguramente se quería marchar y se lo han facilitado.
¿Tú qué consejo le darías a Pedro como un jugador que te marchaste de aquí, de Barcelona, hacia Inglaterra?
Bueno, yo creo que la primera decisión ha sido buena, que ha elegido Londres y no Manchester. Entonces esa ha sido una buena decisión. Luego, pues rodearse de, que seguramente lo hará, pues de los españoles, ¿no? Intentar a que le ayuden, que le expliquen, intentar empaparse un poquito de la cultura inglesa, que es diferente, y aprender el idioma lo antes posible, porque eso es fundamental para relacionarse con los compañeros. Y luego a nivel futbolístico no tengo ningún consejo de darle, me los tendría que dar él a mí, así que nada, que se lo pase bien, pues es una liga para disfrutar, es un fútbol de toma y daca, de mucho ida y vuelta, no va a tener el dominio que tenía aquí en el Barça, pero bueno, yo creo que es un fútbol que a él le viene muy bien.
Es un jugador, tú coincidiste muy poquito con él en el Barça B, porque él subía del juvenil en aquel sí. año. ¿Tú ya le veías cosas o fue tan sorprendente también para vosotros lo del el ascenso fulgurante de tercera a primera división?
No, bueno, yo estaba en el Barcelona B, él estaba en el Barça C, y la verdad que yo creía que era un pedazo de jugador, lo que pasa que nunca le subieron al filial cuando yo estaba. Tuvimos la desgracia de descender a tercera y fue cuando desapareció el C y él pues pasó a formar parte del Barcelona B. Incluso yo creo que por aquella época se hablaba de que se iba a ir al Puerto Llano, o sea, imagínate, y Guardiola dijo no, quedaros con este chico que lo quiero ver en pretemporada, y mira lo que ha sido Pedro, ¿no? La verdad que se le veía que era un pedazo de jugador, como se lo veía Busquets, pero claro, luego la carrera que han tenido nunca lo puedes ver, ¿no? Porque no eres adivino. Tienen todas las condiciones, pero luego lo demás, lo que han hecho ha sido increíble, ¿no?
Uh-huh. Andrea, te agradezco muchísimo estos minutos en Sportscope. Te deseo muchísima suerte en ese futuro. ¿Tienes hasta el 31 para encontrar equipo?
Sí.
Pues
sí,
desde
sí,
aquí sí. Vamos a lanzar ya el mensaje. Andrea Orlandi, ADN Barça, calidad de la Masía. El que esté buscando que se ponga las pilas, ¿no?
Vale, me parece un buen mensaje. Muchísimas gracias.
Un abrazo, Arnea.
Vale, adiós,
adiós, chao, chao. Temps encara per repassar els números d'aquesta trajectòria impressionant de Pedro Rodríguez al Barça, Antonio.
Llegó en verano 2004 a la cantera azulgrana procedente del Club Deportivo San Isidro, un equipo de la isla de Tenerife. Sin embargo, hasta la temporada 2007-2008 no es cuando debuta con el primer equipo en Liga, con Reijan en el banquillo en una victoria en casa por 4-0 contra el Real Murcia. Es a partir de la siguiente temporada, en la 2008-2009, tras la llegada de Pep Guardiola al banquillo, cuando el canario empieza a hacerse un hueco en la primera plantilla. Desde esa temporada y hasta hoy, hasta que se haga oficial el acuerdo con el Chelsea, han pasado 7 temporadas en las que ha ganado 5 ligas, 3 ligas de campeones, 3 copas del Rey, 3 supercopas de Europa, 4 supercopas de España y 2 mundiales de clubes, además de los éxitos conseguidos con la selección española, en la que consiguió establecerse gracias a sus actuaciones en el equipo azulgrana.
Gràcies, Antonio. Encara en clau, l'hauran de parlar de l'altre tema de portada d'avui, perquè el jutge únic de competició ha sancionat Gerard Piqué amb 4 partits per insults contra el jutge de línia en el partit de tornada de la Supercopa d'Espanya contra l'Atlètic. És la sanció mínima per una falta considerada greu, però el jutge no ha tingut en compte que tant el jugador com el Barça han negat que Piqué insultés. De fet, Piqué va escriure ahir al seu Twitter: "Quiero pedir disculpas porque la actitud con la que protesté al Linier no fue correcta. Era un partido de gran tensión en el que nos jugábamos mucho. Sin embargo, en ningún momento empleé ningún tipo de insulto hacia su persona". Era un tuit que feia ahir Gerard Piqué a les 10 de la nit. El Barça, per la seva part, també ahir a la tarda va presentar al·legacions recollint en el seu escrit que Piqué no s'havia dirigit a l'assistent en els termes que recollia l'acte del partit, però no han fet ni cas. 4 partits de sanció per Piqué, es perdrà les 4 primeres jornades de Lliga si és que el Barça no aconsegueix alguna cosa recurrent a apel·lació. Encara no està decidit si ho farà o no el club blaugrana. Piqué es perdrà el primer partit a Sant Mamés aquest diumenge, el següent partit contra el Màlaga al Camp Nou, el tercer partit, sobretot important, el Calderón contra l'Atlético de Madrid, baixa importantíssima, i el següent partit a casa contra el Llevant. Els companys de vestidor de Gerard Piqué consideren que l'expulsió per protestar està excessivament aplicada, aquesta sanció. Ivan Rakitic deia ahir que si s'aplica aquest criteri a tots els partits, molts jugadors acabarien expulsats.
Creo que no ha ido nada en especial contra Linier ni nada. Creo que sí es una expulsión en cada partido, vamos a tener 7 u 8 jugadores y afuera, ¿no? Pero bueno, es así, nosotros tenemos que aprender de eso. Y bueno, ojalá no le caigan muchos partidos porque es un jugador muy importante.
Més encara en clau blaugrana, perquè el representant de Halilovic ha confirmat a Cope Gijón que el jugador croat està molt a prop de tancar la seva cessió a l'Sporting de Gijón per una temporada, així que es posarà a les ordres del Pitu Abelardo. Una bona escola per Halilovic, perquè tingui els minuts que necessita i perquè puguem veure el que tots esperem d'ells, el que tots esperàvem quan el Barça el va fitxar l'estiu passat provinent del Hajduk Split.
Bracafé. És el cafè acabat de torrar, amb més aroma i molt més sabor. Perquè només torrem el cafè que necessitem per servir el dia següent als nostres clients. Bracafé, de la natura a la tassa. L'aroma i el sabor de Bracafé arriba plenament al paladar més exigent. Bracafé. Això sí que és cafè. El millor cafè.
Per gentilesa de Bracafé, us oferim el debat d'Esports Cope. Bracafé, el millor cafè.
Saludem els nostres contertulis d'avui. Josep Maria Minguella, bona tarda.
Bona tarda, com anem?
Molt bé, i tu?
Bé, aquí, acabant-me el primer Bracafé de la tarda.
Molt bé, com el prens tu?
Jo sempre prenc el tallat descafeïnat, perquè he d'estar molt tranquil tota la tarda per no excitar-me amb les notícies contínues que hi ha.
Doncs un per tu. I Ferran Correas, bona tarda.
Hola, bona tarda.
El company de l'Esportiu. Tu, sí, com el prens, el cafè? A veure si amb el Ferran podem millorar aquest so, perquè sí, no és gaire bo. I continuem parlant amb ell. Parlem amb el Josep Maria Minguella. Minguella, per fi, sí. Pedro s'ha confirmat que se'n va al Chelsea. Què et sembla?
Bueno, bé, home, vull dir, sembla malament pel Barça, perquè, malament deportivament, bé, econòmicament. Vull dir, si busco 30 milions d'euros són força escalers, un jugador que ja té 28 anys i que, bueno, d'alguna manera ha fet el Barça amb el Pedro, fer la mateixa operació que m'ha dit amb l'Arda. L'ha tingut diversos anys, a màxim esplendor, i quan el jugador comença a caure, com és el cas de Pedro, com és el cas de l'Arda, i la majoria de jugadors d'aquesta edat, doncs creus 30 o 40 milions, és una gran quantitat, i desitjar-li al Pedro que tingui molta sort, que tingui molts èxits i que funcioni, que es posi a to amb l'amic Mourinho, que ja sabem que té un caràcter una mica fort.
Mm, et sembla bé que hagi escollit Chelsea en lloc de Manchester United o City?
A veure, jo crec que això és un problema, una vegada has decidit marxar, és un problema econòmic. I segurament el Chelsea ha posat més interès. No vaig entendre mai el United, que s'ha passat dos mesos dient, cuidado que vinc, i no sé si ha vingut o no, però no ha confirmat. Quan vols un jugador de nivell Barça, a nivell Pedro, no cal donar-li tantes voltes. Vol dir, quan va, el jugador de tant any està, mira que és el París, a Sant Germain, han soltat 63 milions d'euros, que és el doble que vol Pedro, pel Di Maria, ja està, i no hi ha donat tantes voltes. Llavors, com que el Chelsea ha començat fatal, a més, no solament de resultats, sinó de joc, és una... no juguen a res, podríem dir, doncs, fitxar un jugador, sí, és Barça i tal, que no els hi canviarà la vida, però que els hi aportarà batalla, lluita, córrer, i bueno, serà un mes d'aquells que van mig desesperats pels camps i plesos.
Ferran, a veure si hem millorat aquesta comunicació. Hola, hola.
Hola, bona tarda.
Ara sí, el cafè te'l puc posar, com?
No, jo dic que l'estiu sempre amb gel.
Sempre amb gel, jo també. I amb una bona terrasseta amb sol millor, eh?
Exacte.
Home, i tant.
Ferran, què et sembla aquest canvi de plans de Chelsea de Manchester a Londres?
Jo m'imagino que el Pedro estava una mica fart d'esperar que el Manchester United es decidís a posar el que el Barça volia, i el Chelsea sembla ser que s'apropa més al que vol el Barça, que són aquells 30 milions, que bé, em sembla que acabaran sent 28 més alguns variables, però les variables aquests són altres que sempre s'acaben pagant, no? Com a mínim, quan els Barça els posa, sempre els acaba pagant. M'imagino que aquí també, home, a mi, el que sí que sé és que el Chelsea té molts davanters, i molts davanters de nivell. Llavors, si Pedro marxa del Barça perquè aquí no juga i necessita minuts i busca minuts, no sé si el Chelsea tindrà tots els minuts que voldria. M'imagino que si ha estat a Londres haurà parlat amb Mourinho i Mourinho li haurà promès com a mi tenir aquests minuts, però seria absurd que marxés i que després no jugués. Això sí que seria absurd.
No crec que li hagin promès, però jo crec que hi ha una variant molt important. A Can Barça, mentre els tres de davant estiguin bé, no hi ha xans per un quart. Això ja es va demostrar l'any passat, salvo partits de segona línia o lesions. En canvi, a Chelsea, a part que és una ciutat meravellosa, molt millor que Manchester, a Chelsea bueno, tindran més possibilitats. Vull dir, no, jo crec que no tenen cap titular a davant fixo. Vull dir, tindran molts jugadors però tenen cap jugador que no es pot canviar.
Hazard, no? Es farà una mica insubstituïble, segurament?
Sí.
Hazard.
No, no, Hazard juga de 10, Hazard, no, no, no. Ni el Costa, ni l'altre, ni l'altre, són insubstituïbles. Hazard és el organitzador i el Pedro no va per cobrir cap moment això. I dic que el que passa que en Barça, el que va passar l'any passat i que guanyar-ho tot, tothom va aplaudir i tot això, perquè clar, quan es guanya tothom aplaudeix, va ser una cosa realment pels jugadors del vestidor una mica a Espanya, no? Jo recordo que el camp del Córdoba el Barça guanyava 0-6, que és un resultat bastant segur per acabar guanyant el partit, i a la segona part hi va haver un canvi, va sortir un Pedro i va ser per un centrocampista, perquè amb dos tres de davant. Vull dir, llavors quan hi ha aquest tipus de circumstàncies, el que està dintre el vestidor veu que no té chance, i llavors si li ofereixen més calés, bastant més calés segurament, i conèixer Anglaterra i aprendre l'anglès, doncs bueno, no, treu el trafull.
És que aquesta cosa, això que diu el Josep Maria sobre els tres de davant, que són, és evident que són insubstituïbles, però que són egoistes fins i tot, no? Pel punt de que...
No, però pel seu jugador és intocable.
A cada vegada que els canvien s'emprenyen, no? Encara que el Barça va jugar en 5-0. Llavors, jo una reflexió és... Jo crec que hem sentit, o no, com a mínim alguns d'ells, quan se'ls ha preguntat per Pedro i la marxa de Pedro, tots els jugadors del Barça deia que volien que Pedro es quedés, però potser s'haurien de preguntar, sobretot parlo dels tres de dalt, quan entra Pedro i ells marxaven, ells s'emprenyaven, doncs potser el que haurien de fer és no emprenyar-se quan entrava Pedro al minut 75 amb 4-0, no? I no emprenyar-se llavors i podria ara... I no ara lamentar-se perquè Pedro marxarà.
Totalment d'acord, eh? Part de la culpa és d'ells. I no sé si part de la culpa pot ser també de l'entrenador, no? De no ser capaç de convèncer aquests tres de davant de que s'han de repartir els minuts.
Bueno, jo crec que la temporada passada tots sabem el que va passar al gener. I per molt que des de dins s'hagi fregat, però tots sabem el que va passar al gener. I allà va haver... com un pacte i mira, anem a fer tot el... anem a tancar tot files i Luis Enrique va cedir amb moltes coses i així es van guanyar els tres títols, perquè és evident que la qualitat a la plantilla hi era. Luis Enrique va cedir amb moltes coses i en una va ser aquesta. Jo crec que ell va arribar un moment en el qual va dir, mira, mireu, els tres voleu jugar tots, doncs ho jugueu tot mentre guanyem, cap endavant. Després, això és el que deia el Miguel abans, no? I la temporada passada es va guanyar tot. Aquí els problemes vindran quan no es guanyi. Llavors és quan apareixen els problemes, no? O sigui, poso un altre exemple, que és la porteria. La porteria la temporada passada va anar com va anar. O sigui, es va buscar una fórmula, els dos van jugar i el rendiment dels dos va ser excel·lent i la cosa va sortir fantàsticament bé. Jo aquesta temporada crec que la porteria hi haurà problemes, perquè Ter Stegen ha deixat claríssimament moltes vegades que vol jugar. I jo crec que tal com apuntant les coses ara, el titular a la Lliga torna a ser Bravo. Jo veig a Ter Stegen que no es conformarà aquesta temporada a jugar la Champions i la Copa. Llavors ja veurem què passa si no es guanya. Si mentre es guanyi tot funciona, però quan es deixa de guanyar és quan arriben els problemes.
Minguella, tu què faries? Apostaries per Ter Stegen?
Bueno, això tenir dos grans porters, un major o un més veterano, és un problema dels que voldrien tenir tots els entrenadors, perquè tens de decidir al final doncs, si juga un bé i si juga l'altre també. El problema és quan tens un gran porter i l'altre no és així. Si se te lesiona el bo, després tens problemes. La decisió que prengui l'entrenador és la que tenen d'assumir els jugadors, són professionals, tenen d'entrenar a tope, i el problema que hi ha amb la porteria, el problema positiu, és que normalment, afortunadament, els porters no funcionen gaire. Llavors, això és un problema. És diferent amb uns altres llocs del camp, que el suplent, hi ha moments que té possibilitats de sortir, que es pot canviar durant el partit, normalment els porters no es canvien mai durant el partit, i en canvi els del resto del camp, vull dir, un lateral, un extrem, un no sé què, doncs canvia i tenen minuts. El porter, el que comença el partit, acaba jugant-lo i no hi ha gaire lesionats. Per tant, això els porters ho tenen d'assumir, ho saben. I per mi, la decisió que prengui l'entrenador serà totalment lògica i llavors l'escollit per una competició o per l'altra haurà de respondre a aquestes expectatives.
Se'n va Pedro i et quedes amb Sandro i Munir com a relleus en atac. Creieu que està ben coberta la posició?
Jo crec que mentre si no es lesiona cap dels davant és evident que sí, perquè caia amb aquest guany llavors un pot i tots els minuts, per tant mentre no es lesionin el problema serà quan hi hagin lesionats, però jo només, no només ho dic en la línia de davant, o sigui, jo crec que el Barça ara per ara fins al gener, fins que puguin jugar a l'Eix Vidal-Liarda, la plantilla té un grandiós equip, però la plantilla no tant, o sigui, haurà de resistir a 13-14 jugadors, perquè s'ha vist que en aquests últims partits que s'han hagut de donar relleus, molts jugadors que es consideren suplents no han estat a l'alçada. Llavors, jo ara la veig justeta fins al gener. Una vegada s'arriba el gener, a mare de l'Aleix Vidal i amb la suposada arribada, possiblement, com es comenta en Olito, doncs el Barça tornarà a tenir una gran plantilla, però fins al gener jo la veig una mica justeta. Pensa que no has fitxat ningú perquè no has pogut i, en canvi, has perdut a Pedro i has perdut a Xavi.
Mm-hmm. Vinga, ja fitxaries a Olito?
Bueno, jo crec que la plantilla del Barça, sobre l'efecte enorme del Leo, s'ha degradat en diversos puestos. És veritat que ha posat el Neymar, gran jugador, el Suárez, que forma part d'aquest davanter, que per cert, quan el Leo no apareix, ell tampoc. Ja sabia quants partits ha decidit pel seu compte. Però bueno, no deixa de ser un gran jugador. Però els altres puestos s'ha anat baixant de nivell. L'altre dia a Bilbao va ser demostració, però hi ha hagut altres. Hi ha una sèrie de jugadors que no han donat el pas endavant, que porten temps a la plantilla del primer equip, però no han sigut mai titulars, van passar als entrenadors i segueixen sense titulars, no vol dir que no és un problema d'entrenadors, sinó que és un problema d'ells, i això ha anat baixant. Nolito, bueno, Nolito és un jugador que fa 4 anys, lamentablement, el Barça d'aquella època va deixar anar lliure, s'ha salvat amb una sèrie de campanyes que ha fet por ahí. Bueno, jo crec que si sigués amb un cost correcte, sí, si es parla de 18 milions, em sembla que seria una mica exagerat, però de totes maneres, Nolito o no Nolito, el Barça, si se'n va, anant-se'n al Pedro, el gener té de buscar algú, perquè el que no pot ser és que davant només tinguis el Sandro i el Munir, dos molt bones promeses, però que porten no sé quants partits, tu sí, segur que ho saps, el primer equip del Barça, i entre els dos també ho sàpiga els gols que han fet.
Un Munir la temporada passada i Sandro crec que dos o tres.
Sí. Llavors la proporció...
Al final tampoc van jugar tant, Minguella.
No, la proporció minuts-gols no és allò al·lucinant. No, escolta, si jo tant de bo acabessin siguent els dos titulars, però bueno, vull dir, em sembla molta responsabilitat tenir-los com substituts, per exemple, d'una lesió d'un dels tres atacants de dos mesos. Mm. I llavors se lesiona un dels dos atacants en dos mesos, dels tres atacants. I la responsabilitat té de caure amb un nano d'aquests. Ah, molt difícil. És molt difícil ser triomfar al Barça i ser crac al Barça. I no és per aquests dos, i pels altres. L'altre dia veies els suplents a la banqueta contra el Bilbao al Camp Nou i bueno, recordeu-se'n. Jo no diré Camp Nou, però recordeu-se'n.
Sí, sí. Sergi Roberto, no. Vermaelen...
No.
Sí, no.
Rafinha, tots bons jugadors, però clar, si tenen de substituir amb els cracs dos mesos algun d'aquests, t'has perdut.
Deixeu-me que us pregunti també per l'altre tema del matí, 4 partits de sanció a Piqué. Ferran, què et sembla?
Em sembla que amb l'acte eren claríssims que hi posaria 4 mínim, no? Jo crec que la reacció de l'acte és aquesta la sanció que tots sabíem que li cauria, no? Era de 4 a 12, que ha caigut el mínim de l'article corresponent. Una altra cosa és que Piqué diu que ell no li va dir, l'àrbitre diu que sí, doncs és la paraula d'un contra l'altre, i sempre, evidentment, en aquests casos sempre guanya la del sala d'àrbitre, també pel que sembla el Barça no ha estat gaire llest o gaire, gaire viu, no?, a l'hora de fer no el recurs, sinó a l'hora de presentar al·legacions a l'acte, perquè diria que fins i tot s'ha equivocat a qui li havia de presentar.
Ha fet el comitè de competició, no?, quan és el jutge únic que decideix.
Sí, però bueno, jo crec que no hauria canviat gaire la cosa. Jo crec que...
Creus que hi haurà problemes aquest any amb els arbitratges?
Jo crec que sí. Jo crec que és un dels que... No sé si te'n recordes quan el Pep Guardiola... hi havia una temporada que ens va estar repetint a totes les rodes de premsa que ens oblidessin del títol, que aquest any no hi havia res a fer, i jo crec que aquest any el Barça tindrà arbitratges que no seran gaire bons. De moment a la Lliga Espanyola, no, a la Supercopa són mitjans arbitratges que en el primer penal d'Alves, sí, és penal, evidentment que l'agafen, no diré que no, quan s'xiulen, quan la pilota està a l'altre cor, a l'altre pal, i els jugadors de l'Atlètic de Bilbao havien vist què havia passat, ni a Duritz havia protestat.
Deixa'm, Ferran, que li pregunti al Minguella, que em quedo sense temps. Minguella, a tu què et semblen aquests quatre partits?
Bueno, és l'aplicació del reglament, va sortir molt calent el Piquet, no sols haver de jugar, sinó abans va estar molt intens, molt d'això, aquesta jugada crec que es va passar. Se'n va anar, no és que li va dir al davant, sinó que va córrer 40 metres, que és un fenomen com a persona, com a jugador, que ha de saber controlar, i m'han dit que l'any passat amb el Ramon li va passar algo semblant. Per tant, si hi ha aquests antecedents, jo li van posar 4 partits, difícilment ho canviarem. I si, a més, com dieu, el Barça recorre amb un departament que no és el corresponent, llavors ens tornem a les andades, a dir, això no té res que ho casi.
Esperem que se solucioni. Minguella, Ferran, moltes gràcies, una abraçada als dos.
Igualment, ànimo.
Adéu.
Esports Cope, un equip guanyador.
Molt bones notícies a l'Espanyol, perquè es confirma aquesta sessió de Marco Asensio, que és una bomba, un gran jugador per l'Espanyol, Antonio.
Sí, un gran jugador para el Espanyol, de hecho lo necesitaban para su parte ofensiva, era el último fichaje, que lo dijo el otro día en la presentación de Siani, Óscar Pranau, que estaban buscando un fichaje más para la parcela ofensiva, y Marco Asensio, podemos confirmar, nos lo han dicho desde el entorno el jugador a Cope. Butragueño también lo ha dejado en un desliz en la rueda de prensa de la presentación de Kovacic, o sea que sí, en la próxima hora estamos pendientes de que el Español y el Real Madrid oficialicen la llegada de este fenomenal jugador que mucho necesita el Español, que está haciendo al final está perfilando una buena plantilla para competir este año. Pero el teléfono de Óscar Pernau tiene que estar sin batería, porque hay muchas operaciones que está llevando en marcha en estos últimos días. Contamos que ayer se cerró la cesión de Germán Parreño por una temporada al Girona, y se convierte así en la cuarta incorporación que realiza el conjunto junto rojiblanco desde Cornellà al Prat, porque recordemos que Clerc ha ido a Montilivi, también Jairo Morillas y Paul Jones, o sea que Germán Parreño, el portero, también se enfila en la va a jugar este año en segunda división. También hay que decir que la marcha de Diéby Bifuma al final se ha oficializado esta mañana, lo han cerrado ambos clubes, llegará cedido al Granada por una temporada y junto a una cláusula de traspaso automático al equipo andaluz si se cumple una serie de requisitos deportivos que el club no ha revelado, pero vamos, son fáciles, nos han dicho que son fáciles de cumplir también. Y hay que decir también que Cristian Gómez, uno de los descartados por Sergio González, parecía que se iba a marchar al Elche, a segunda división, pero nos confirman a Cope que se han roto las negociaciones y que no se marchará. Eso es todo lo relativo al mercado, entradas, salidas, que ya decimos que Óscar tiene que estar loco ahora mismo con el móvil, llamada de todos lados. Y en lo relativo a lo deportivo, al equipo, hay que decir que esta mañana he entrenado en San Adrià, en la ciudad deportiva de Nijarque, ha entrenado a puerta cerrada y que esta tarde tiene descanso. Respecto al equipo, de cara al sábado no hay novedades, todo sigue igual. Ardilla, el que sigue con molestias, todavía duda, sigue recuperándose con su plan específico, recordamos la sobrecarga que tiene. No está descartado, pero todavía una incógnita su participación el próximo sábado. A rueda de prensa ha hablado Paco Montañés, el extremo de Castellón, llegó al equipo la temporada pasada con buen cartel tras su paso por el Zaragoza, pero las lesiones y la falta de continuidad no le han dejado jugar.
Gracias, Antonio.
El tiempo apremia.
Sí. Amb un atleta, amb Carles Castillejo, que aquest dissabte disputarà la marató en el Mundial d'Atletisme.
Bona tarda.
Bona nit per tu ja, no?
O bona matinada, sí.
Molt tard ja, eh?
Sí.
Bueno, estàs preparant aquesta prova. Com van els últims dies de preparació?
Bé, la veritat és que bé, no hem tingut molts problemes en fer l'adaptació horària, ja que jo vaig començar a fer-la a Barcelona, i la veritat és que aquí, pràcticament amb el cansament del viatge i després amb l'activitat que fem aquí, pràcticament ens hem adaptat bastant bé. El clima més o menys és similar al de Barcelona, o sigui, calor i humitat, i l'únic és la contaminació, que aquí és un palet més elevada que a casa.
El vaig llegir a Twitter, que era bastant complicat, no?, treballar amb aquests nivells de contaminació.
Sí, és que jo crec que a més ens va agafar el primer dia, clar, no estàs acostumat, i la veritat és que hi havia molt, o sigui, molta, i ho notes molt. Llavors suposo que després t'acostumes una mica, i a més després s'ha ennuvolat, ha anat plovent, i llavors suposo que ha anat netejant una miqueta i...
El Carles Castillejo és un atleta de Viladecans, que jo no sé si dir-te si ets especialista en alguna modalitat, perquè has competit en 6 modalitats diferents, no? Com es fa aquesta progressió del mig fons cap al fons? Com ho vas fer, això?
Bueno, suposo que són adaptacions que a mesura que ens anem fent grans, ens anem fent com una mica més lents, o en comptes de dir més lents, més resistents. Llavors, bueno, suposo que vas evolucionant, no? Jo vaig anar a la primera Olimpiada el 2004 amb 5.000, i ja després allò que veus que el cos et demana fer el salt a la distància superior, i ara et classifiques en uns altres jocs amb una prova diferent, que era el 10.000, i ja després es va fer com el petit repte personal de dir, pues, escolta'm, tres jocs olímpics, tres proves diferents, no? I al final, pues, ho vaig aconseguir, vaig saltar la marató, i vaig anar als Jocs Olímpics a Londres.
Ets campió d'Espanya de mitja marató, tens pràcticament una vintena de medalles en competicions espanyoles. L'objectiu en un mundial on estan els africans, que són pràcticament intractables, quin és per tu?
Bueno, et diria que sempre en una marató és arribar a meta, no? Perquè el tenir tantes coses pel mig de la marató, tanta mística amb el mur, les davallades i tot això, sempre és un repte, doncs, arribar. I una vegada, doncs, veus que arribes, jo crec que l'objectiu que tenim aquí és quedar entre els 15 primers, sobretot, i intentar ser primer espanyol, que això ens donaria ja bitllet directe cap a les Olimpiades de Rio. Jo crec que aquest és l'objectiu prioritari. Després, doncs, bueno, si tenim un dia molt bo i tal, doncs potser pots lluitar per alguna posició més endavant, i si no el tens tan bo, doncs alguna posició més enrere. Però bueno, més o menys intentarem estar entorn al 15, tant el meu company d'equip com jo.
Sí, entrenes per Barcelona mateix?
Sí, pel Prat de Llobregat. La veritat és que allà hem trobat una zona, doncs, bueno, tot la pista del Prat, el Parc Nou, tot el camí de la platja del Prat, tota una zona que està molt ben cuidada i és perfecta, doncs, per córrer, per fer salut, per passejar, per veure més els avions aterrar, que vulguis que no, és curiós, no? Sobretot quan venen els més grans, és molt curiós, i bueno, és tranquil·let. L'única pega que té és que fa molt d'aire, al ser una zona d'aeroport, doncs fa més aire que en altres llocs, però bueno, no ens podem queixar.
Gràcies al Carles Castillejo, que disputarà aquest dissabte aquesta marató a Beijing, als Mundials d'Atletisme a la Xina. Anem amb l'última hora per acabar aquest programa amb Antonio Gomariz.
Pues mira, en una entrevista a Deisa Sports, un conocido medio argentino, el Tata ha dicho que aunque referencia a las declaraciones que dijo de que si él fuese Messi se hubiese retirado después de las presiones después de la Copa América, él ha dicho que aunque piensa eso, no le debería haber dicho. Y también tenemos que decir que Michel, el entrenador del que pasó por el Getafe y por el Sevilla, ha sido oficialmente contratado por el Olympique de Marsella y sustituye a Marcelo Bielsa, que gracias. Abandonó el club francés.
Gracias, Antonio. Segueix la informació esportiva a la sintonia de la cadena COPE. Nosaltres tornem demà. Que tingueu una bona tarda. Adeu.